El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart d'heu comença la tertúlia del gall del monestir. Avui és dimecres i tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Ja ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Carmela Fortuny, portaveu del govern i membre de Convergència. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sergio Blázquez, Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia als oients.
Eric Gómez, d'Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui s'estrena Pablo Beceiro, del PSC, a les tertúlies. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
Parlarem de la notícia que encapçala avui la immensa majoria de mitjans catalans. La CUP manté l'esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat després de la reunió d'aquest dimarts. La votació del Consell Polític i el grup d'acció parlamentària de la CUP ha acabat amb el resultat de 26 vots a favor de retirar l'esmena, 29 en contra i 3 abstencions. La diputada de la formació, Eulàlia Reguant, ha assegurat, després de la reunió, que la decisió no és un veto als pressupostos i que volen continuar negociant. La decisió de la CUP comportarà que avui el govern de la Generalitat no disposi de prou vots per continuar tramitant els pressupostos. Tot i això, Reguant ha insistit que la legislatura no s'acaba i que la CUP continuarà garantint l'estabilitat parlamentària per desplegar el full de ruta independentista i no tancar la porta a aprovar uns comptes. La portaveu del govern, per la seva banda, Neus Munté, assegura que la negativa de la CUP a retirar l'esmena a la totalitat dels pressupostos deixa la legislatura molt tocada. Munté considera que és un incompliment de l'acord d'estabilitat i diu que tindrà conseqüències. Avui el govern en ple reunirà amb tot el grup parlamentari de Junts pel Sí abans del debat dels pressupostos. M'agradaria saber la seva opinió sobre aquesta situació que s'ha generat a la política catalana i tindrà el primer torn de paraula Carmela Fortuny de Convergència, quan vulgui.
Molt bé, doncs lamentar profundament i amb molta intensitat aquesta decisió. Jo penso que tots ahir al vespre estàvem una mica esperançats, perquè l'esperança no s'ha de perdre mai, en què podrien tenir uns pressupostos, no?, per avançar en aquesta legislatura que, com sabeu, doncs, té un mandat molt concret que és, doncs, fer aquest camí cap a la independència, no? Tot i les declaracions de la CUP, la nostra opinió a nivell local és que no aprovar uns pressupostos sí que trenca el pacte i que sí que es tronca bastant el pacte d'estabilitat en la legislatura. És molt difícil governar sense un pressupost, i en aquest cas jo vull recordar que aquest pressupost, aquest nou pressupost permetia dotar de majors recursos, sobretot per atenció a persones, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit de salut i en l'àmbit de serveis socials, i per tant lamentar no poder progressar amb aquesta millora pressupostària i lamentar que això també generi aquest moment, no?, de desconfiança i de desconcert, que veurem una mica com evoluciona, perquè evidentment també afecta a nivell local.
Més opinions, que consti que estan convidats els membres de la CUP d'Iniciativa i del PP a aquesta tertúlia, que no han arribat, però vaja, que quan arribin podran oferir les seves opinions. Mentrestant, Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, bueno, nosotros evidentemente no estábamos en este pacto de Junts pel Sí con la CUP, con lo cual lo tenemos que mirar desde la distancia. Por un lado, vemos que no solamente ha pasado con el gobierno central, que estamos en una situación de inestabilidad. Parecía que estábamos, por lo menos la Generalitat vivía un periodo de estabilidad, aunque nosotros estuviésemos en contra de las líneas maestras, pero la verdad es que, digamos, por lo menos había cierta certidumbre de lo que iba a suceder en estos meses. Bueno, pues ahora se abre un nuevo escenario. Yo creo que, bueno, por lo que se puede ver, el famoso pacto en el cual finalmente el señor Artur Mas pues dejaba de ser presidente de la Generalitat y parecía que se había llegado a un acuerdo, pues por lo visto ese acuerdo no estaba debidamente cerrado, o una de las dos partes no ha cumplido el compromiso. Yo lo digo, como no somos actores principales, pues tampoco lo podemos juzgar en primera persona. Visto desde lejos, hombre, tampoco nos hacía mucha ilusión este pacto, porque creíamos que no era lo que pedía la ciudadanía, pero también lamentamos la incertidumbre que pueda llevar.
Esquerra Republicana Més.
Bé, aviam, estem fent una cosa que és extraordinària, que és constituir una república catalana de forma pacífica, democràtica, i posant d'acord a persones que representen a sectors socials molt diferents. Nosaltres ens neguem a donar per defallit el procés, a donar-lo per acabat i a entendre que s'ha trencat res. Volem creure que no s'ha trencat res. Certament es fa difícil, es fa complicat, perquè sí que ho volia aclarir, perquè a vegades potser la ciutadania no està al cas, no estava, el que s'està posant a votació no és l'aprovació d'uns comptes, sinó és simplement que es permeti el seu debat parlamentari. Per tant, no demanem cap pacte de compromís, ni tan sols demanem cap pacte de compromís a la CUP amb els comptes presentats, sinó que permeti que aquests siguin debatuts al Parlament i que puguem generar un debat democràtic, serè, tranquil i constructiu, i que via esmenes, doncs, puguem canviar els comptes allà on calgui perquè la CUP també s'hi senti i s'hi trobi còmode. La CUP ha dit que no, que es nega que aquest debat es pugui fer en el Parlament. Això a nosaltres doncs, ens sorprèn perquè sí que dificulta molt l'estabilitat del govern, però no, i dificulta també que puguem posar en marxa doncs, les estructures d'estat que aquests comptes preveuen i que són imprescindibles per tirar endavant la Constitució de la República Catalana. Però bé, si no és ara, doncs serà aviat, però bueno, jo estic convençut que ens acabarem posant d'acord amb la CUP. Ho hem demostrat en el passat, quan tothom ho donava per perdut. Es va acabar investint a Puigdemont i vam tenir un govern, per tant, no ho sé, vull dir, esperem, aviam com ho resolem, però segur que ho resolem. I de l'altra banda, constatar doncs, que la CUP pren aquesta decisió novament profundament dividida, la diferència de vots és mínima, la qual cosa hauria de fer pensar que en tot cas la divisió a l'hora d'aprovar els comptes, doncs mira, la podem entendre, però en cas de divisió a l'hora d'iniciar-ne el tràmit parlamentari per permetre'n el debat, sí que hagués agradat esperar doncs, una mica més d'esperit constructiu i de ni generositat perquè no estem aprovant els comptes sinó permetre que aquests es debatin i bueno, que inicia el tràmit, però bé, nosaltres no ho donem per perdut.
Pablo Beceiro, del PSC, opinió sobre aquesta situació de la política catalana?
A nosaltres no ens sorprèn que la CUP discrepi dels pressupostos presentats i que hi hagi aquest enfrontament, perquè el pacte que ha facilitat aquest govern entre CUP, Esquerra i Convergència només té un punt en comú, que és el somni, la consecució d'aquest somni independentista. Però el perfil dels tres protagonistes del pacte és molt diferent. I que la CUP s'opongui als pressupostos presentats pel govern és gairebé esperable. No? A més, quan una part de la CUP potser està especulant amb unes noves eleccions i un resultat millor. El que seria desitjable també és que el govern, si no aconsegueix aprovar aquests pressupostos en el plaç que està convenut, que convoqui noves eleccions. Si no pot governar amb les condicions que es necessiten, convendria consultar la ciutadania.
Més...
No es poden convocar eleccions.
Clar, això jo entenc, i tampoc és desitjable convocar eleccions constantment. Ara tenim unes altres que tampoc eren desitjables. Però el que sí, el que tampoc és convenient és continuar governant sense una estabilitat i un equilibri que semblava haver-se estat pactat.
Jo només vull aclarir, perdona,
sí, sí. No, després parlarà Ramon Gutiérrez d'Iniciativa.
Però només que, o sigui, en cap cas no es pot governar sense un pressupost, sense un nou pressupost. Hi ha mecanismes per prorrogar un pressupost i continuar governant. El que sí que vull posar en valor i destacar és que és més difícil i això afecta als ciutadans i a les ciutadanes, i en aquest cas s'apel·lava també a la mirada no, positiva o d'abstenció en aquest cas per part de la CUP per poder tirar endavant uns pressupostos que significaven concretament 924 milions d'euros més adreçats a serveis a les persones i per tant per mi hi ha aquí un doble desconcert. Aquesta desconfiança que es pot generar, no impossible, com deia l'Eric, no crec que sigui impossible posar-nos d'acord, però sí que ara hi ha en aquest moment una gran desconfiança i un desconcert per poder tirar endavant allò amb el que vam dir que ens havíem de posar d'acord, ells ho van manifestar en el moment que el president Mas també va fer el pas del costat, i per una altra banda aquesta desatenció amb aquest increment pressupostari que podíem tenir, per exemple, amb atendre millor les persones amb dependència.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa.
Sí, bueno, jo no sé tot el que heu dit, em sap greu, he arribat
no ara.
No, jo a grans trets sí que crec que és una... O sigui, la posició de la CUP és una posició que és comprensible, diguéssim, no? Donat la seva postura amb els diferents moments, les votacions que s'han desenvolupat al Parlament i en el sentit del suport parlamentari que donava Junts pel Sí, però amb aquestes contradiccions, doncs és una postura que entenc. També entenc doncs, que no vulgui donar suport a un govern que malgrat no, aquesta gran inversió que dieu en polítiques socials, no deixen de ser uns pressupostos pitjors que els del 2010, no? Uns pressupostos que a nivell de polítiques socials potser sí que són millors que els anteriors i que els anteriors, però no tenen ni punt de comparació amb els últims pressupostos del govern d'esquerres, no? On realment encara els hi queda molt per arribar a aquest punt, no? A nivell sobretot de no de percentatge de polítiques socials, sinó de quantitat, no? De xifres acumulades. Llavors jo crec que és normal aquesta postura, i també entenc que ha de ser una reflexió que haurà de fer Junts pel Sí, no? De per què partits d'esquerres, o sigui, un govern que pretén no ser només de dretes, com pot ser doncs, que els partits d'esquerres del Parlament estiguin en contra d'aquest pressupost, i no és només per la qüestió nacional, eh? Jo crec que la reflexió ha d'anar més enllà.
Ciutadans, ha vingut un torn.
Jo he vist com a la primera intervenció, vist des de fora, els ciutadans que van creure en aquest acord, jo crec que, de veritat, imagino que es senten estafats amb el que ha fet la CUP. És a dir, si hi havia un pacte o un acord signat, que teòricament, i evidentment jo no el defenso i estic en contra, però es va sortir el senyor Artur Mas en determinades condicions que en principi s'havien de complir. I aquest acord doncs està incomplint. Després, si aquest acord resulta que s'ha de votar a nivell assembleari, doncs no sé, vaja, jo crec que Catalunya es torna a ficar un altre cop o torna a caure en la inestabilitat política, i això sí que no és positiu, eh? Tot i que nosaltres creiem que el que s'hauria de fer és doncs deixar de banda això que ha comentat l'Eric, que és la construcció d'una república o caminar cap a la independència, intentar arribar a un acord amb que tingui el suport del 70, el 80% de la ciutadania, i que pugui ser una, no sé, que ens seguem tots els partits polítics a parlar del que ha de ser Catalunya de forma molt, amb un consens molt majoritari, i deixar de banda això que en realitat només tenia la benedicció del 48% dels ciutadans.
PSC?
Efectivament, nosaltres no volem noves eleccions. El que volem és que no es prorroguin els pressupostos que estan ara vigents, no? El que volem és uns nous pressupostos i no continuar sempre amb els mateixos una altra i una altra vegada. Cap govern europeu, si no s'aproven els pressupostos, es continuen amb els mateixos. Sempre n'hi ha altres solucions. I el que volem recordar al govern és que hi ha altres opcions, no només hi ha la solució CUP, que és un partit completament diferent a Convergència. Tenim altres opcions, però sempre que s'abandonin els somnis independentistes, que és un camí que està en via morta i que la solució sempre és un pacte més global on moltes més veus hi participin.
Esquerra i després Convergència.
Bé, aquests pressupostos són els pressupostos dels fonaments de la República Catalana i no hi renunciem i no hi renunciarem per trobar altres suports. Aquestes eleccions ens vam presentar amb aquest propòsit. Així i això... I això és el que farem. Com a mínim de moment tenim govern, que ja és més del que es pot dir d'altres esferes de la política d'aquest estat. Per tant, en tot cas, nosaltres aquests pressupostos tenen aquest fonament. Però socialment, que potser és la part on ara fent una mica referència al que deia el Ramon, doncs socialment són bastant millors del que hi havia fins ara. Certament no són els pressupostos que voldríem, però la situació també és la que és. Sí que puc dir que són uns pressupostos que socialment són millors, si no equiparables. Els pressupostos Puigdemont i Junqueras són millors o estan en la línia dels pressupostos de la Colau Collboni. I en els pressupostos de la Colau Collboni, Esquerra sí que ha actuat amb una visió de ciutat. Aquí demanem doncs una visió d'estat, perquè estem construint un estat, i la CUP, tothom va veure com va acabar anant, i al final va acabar donant suport. És que jo insisteixo el que he dit al principi, no donem per acabat res, i a més, els pressupostos nosaltres creiem que és el millor possible, però si la CUP creu que no, i fins i tot la resta de forces d'esquerres, el que estem demanant és que s'iniciï el tràmit parlamentari. Un cop iniciat el tràmit parlamentari, si es poden millorar els comptes via esmena, encantadíssims de millorar-se, i si és per millorar socialment els comptes, segur que ens posarem d'acord.
Jo crec que és aquí, el fil de la qüestió és aquesta, no? Poder garantir el tràmit parlamentari, que es pugui debatre. Després ja ens posarem d'acord i fins i tot estic segura que en d'altres formacions polítiques alguna part del pressupost ens podríem posar d'acord.
I si per no el podran tombar, clar. I si no ja el podran tombar.
I si no ja el podran tombar, no? Però és iniciar aquest tràmit parlamentari, no? I això és el que jo crec que se li ha de... A mi em sap greu que no hi sigui avui la CUP, perquè justament estem parlant d'allò que ells representen, no? I del que van decidir ahir, no? Però justament els compromisos estan per complir-los, no? I la gent espera que quan políticament o personalment tu et compromets, doncs puguis complir dintre de les teves possibilitats, no? I aquí hi havia un compromís clar i explícit de que no es trencaria l'estabilitat parlamentària, no? I ara això trontolla. L'Eric és una mica més optimista que jo. Jo penso que hem de ser optimistes, jo tampoc no llenço la tovallola, però és un moment complicat. I després hi ha un tema molt i molt important, no? El que comentàveu del pressupost. Ramon, és el millor pressupost que podem tenir tenint en compte el dèficit de finançament que té Catalunya. El millor pressupost, no, el primer pressupost que tindrem bo serà quan realment siguem tinguem la República
Catalana.
Però
si no feu esmenes, millorem-lo, vull dir.
Sí, jo també vull recordar una cosa, I a més, contra les paraules, jo penso que les dades ens posen les coses a to, no? El pastís és més petit, perquè tenim menys diners. Els catalans i les catalanes tenim menys diners. Però de la manera que està repartit aquest pastís, estan prioritzats clarament amb aquest govern del Junts pel Sí les polítiques socials. Un 73% del pressupost va adreçat a atenció a les persones. I això és objectiu, no són paraules. I per tant, això ho podeu comprovar a la web de transparència, a les dades del govern i a totes les intervencions que puguin fer-se al respecte.
Perquè una cosa des del desconeixement, quan es presenta una esmena a la totalitat, no s'haurien de presentar uns pressupostos alternatius?
No,
ja sé que no s'ha de presentar, però no hauria de ser una responsabilitat d'aquell que fa una esmena a la totalitat presentar uns pressupostos alternatius. Ho dic perquè és molt fàcil, no ho dic per aquesta situació, rebentar uns pressupostos i dir que es poden fer moltes més coses, que es poden ampliar partides,
però
si tu no expliques com ho faries. No? Ho dic de cara a la ciutadania.
Quines i amb quins ingressos?
Però és veritat que si no estàs al govern no tens la capacitat de fer un pressupost i, per tant,
no hi ha totes les dades, no se sap el que es pot recaptar.
Seria un bon exercici.
Però que no hi ha...
Ho dic per la ciutadania, ho dic perquè...
Sí, però de fet, no pots ni que vulgui. Perquè en realitat els partits de l'oposició no tenen les eines ni la capacitat ni les persones per poder arribar a detallar cada partida.
Però es poden fer propostes generals.
Ho dic perquè escolto aquest debat, es podria traslladar a altres administracions. Si a la ciutadania hi ha un partit que des de l'oposició li està dient que es poden fer moltes més coses en segons quines partides, estaria bé de cara a la ciutadania explicar com es faria, perquè si no aleshores des de l'oposició seria molt fàcil tirar endavant.
I com que els recursos són limitats, que diguin que deixaran de fer.
En aquest mateix sentit, hi ha partits que a l'oposició que sí que ho fan. La CUP crec que ho està fent, el PSC també ho ha fet, nosaltres també ho hem fet, Catalunya Sí que es Pot. Hem fet un document de línies generals de com faríem el pressupost. Evidentment no podem entrar al detall de les partides, però sí que fem doncs una proposta de com faríem aquest pressupost, i en el cas que es faci, que entri a tràmit, doncs ja, per on anirien les nostres esmenes. El que sí que està clar és que se'ns reclama que donem suport el pressupost perquè és un pressupost d'estat, i jo el que crec és que en la situació actual en la que estem i per l'emergència social, el que hem de fer és un pressupost de país, és a dir, que doni resposta al que està dividint el país realment, que és la desigualtat,
no en un futur.
Exacte. I llavors ens diuen que són els pressupostos socials de la història, que tenim menys pastís. Els pressupostos no són menors que els del 2010, al contrari, són més grans, vull dir, el pressupost és major, però sí que és veritat que hi ha 2.276 milions menys que el 2010 en sanitat, educació i protecció social. Potser és un 72%, perfecte,
73.
Però no deixen de ser 73%, però no deixen de ser 2.000 milions d'euros menys que el 2010, quan el pressupost era menor. Llavors, això et fa pensar...
Que passa a totes les administracions, també un govern en Comú Podem, vull dir...
No té res a veure la situació del 2010 amb els eleccions.
Exacte, no té res a veure. Però Barcelona està fent uns pressupostos molt més socials que els que feia anteriorment. Home, sí. Primer perquè és major el pressupost. I és així, o sigui, s'ha augmentat molt el pressupost per altres vies, i després el pressupost de Barcelona s'hi ha fet, i tu ho has reconegut.
Ramon, per quines vies?
Per la via del dèficit.
Ah, via...
Sí.
Endeutament, i no té capacitat d'endeutament.
Deixa'm acabar la iniciativa, i ara tothom podrà anar cap a la
Sí. No, no, ja està, simplement això. Jo crec que no es poden comparar els pressupostos de Generalitat amb els de l'Ajuntament de Barcelona. Si volem carregar contra Barcelona, o sigui, aprofitar que estem rebent els cops per carregar contra Barcelona en Comú, doncs vinga, feu-ho, cap problema. Però jo crec que els pressupostos de Barcelona, i tu has reconegut que se'ls ha donat suport perquè ja s'ha fet un paper de responsabilitat amb la ciutat, i que són uns pressupostos molt millors dels que veníem anteriorment.
La CUP va primer moment va dir que no, i al final es va acabar abstenint. I és
PSC,
i això el que demanem, i després més tot. Sí.
PSC, no és el mateix pressupost.
PSC.
Home, Iniciativa té raó que els pressupostos de l'últim govern d'esquerres eren molt més socials, molt més de caire social que els actuals. Convergència, per molt que vulgui, mai serà un partit d'esquerres. Encara que
és
alguns...
que no volem ser un partit
d'esquerres.
Exacte,
però encara que alguns de Convergència es defineixin com socialdemòcrates, com que Convergència no vol ser un partit d'esquerres, és normal que la CUP no els doni suport. És evident, i és normal que Ramon, que Iniciativa, afirmi que mai el pressupost presentat per Convergència serà un pressupost d'esquerres amb un caire social.
M'has de deixar rebatre això,
sí, un moment,
no?
Fem Ciutadans i Convergència.
Clar, és que m'estan dient com vull ser, si de dretes o d'esquerres,
però Convergència presumeix de presentar un pressupost de caire social amb moltes partides socials, etcètera, etcètera. I el que, però estem treballant amb uns objectius d'un futur utòpic, inalcançable i molt, molt lluny ja. Per què no ens posem a treballar amb els problemes actuals reals de la gent? Com proposa Iniciativa, n'hi ha molta gent que pateix molt, i són els assumptes dels que ens hem de preocupar i els que ens hem d'assignar els diners.
Sí, no, el que volia dir és que, en primer lloc, perquè ha quedat sobre la taula, volia com a mínim donar la meva opinió. Si fas una esmena a la totalitat pots ficar el que vulguis, pots ficar, diguem-ne, sigui text o un preàmbul, o també pots fer uns, en tot cas, uns pressupostos alternatius, o com a mínim dir, diguem-ne, en quines grans partides, en quins grans àmbits trauries diners i on els posaries, perquè això, per exemple, quan s'ha dit abans que aquests pressupostos seran els millors en termes socials, també m'agradaria escoltar de quines àrees es retallen. O sigui, si tu poses els diners, els treus d'un calaix i els fiques en un altre, doncs m'agradaria saber de quin calaix ho has tret. El tema de l'endeutament, aquí sí que hi ha un terme ideològic, Ramon, doncs jo no crec gaire en l'endeutament, perquè al final, diguem-ne, saps que és un... Bueno, que al final s'ha de pagar, i que, home, ja de vegades surten bé, a les Olimpiades del 92 va sortir bé, grans inversions, diguem-ne, de futur, però després moltes vegades, normalment, els endeutaments no són pas bons. I nosaltres el que apostem, amb el que deia la Carmela, que jo no em crec les seves dades, de que sempre el pastís és tan petit, no, nosaltres, tot i així, doncs, i ara que venen les generals, defensarem que hi hagi, ens seiem tots per parlar d'una nova fiscalitat per a Catalunya, no només per a Catalunya, sinó per a aquelles comunitats que més tenen i que d'alguna forma hem de contribuir, però potser no tant, no? Llavors ens ho hauríem de mirar, però sempre des de la construcció, no pas des d'aquesta Ítaca que vosaltres proposeu, que és un autèntic desastre. I en aquests anys, des que va començar el procés independentista, jo crec que tot ens va pitjor. En una situació, a més, que ha coincidit amb la crisi, que la gent està patint molt.
Bé, a veure, nosaltres des de Convergència estem fermament convençuts que l'única solució per realment tirar endavant les polítiques que es volen desenvolupar, el benestar de les persones que viuen a Catalunya, és el procés d'independència. És l'única via. I per això hem de fer tota... És l'única. L'única i l'exclusiva via, perquè s'ha aprovat, ja sabeu, s'ha aprovat moltíssimes fórmules per arribar a aquest millor finançament, per arribar a aquest reconeixement identitari també de Catalunya, i no ens n'hem en sortit. Per tant, aquesta és l'única via, i per tant estem clarament decidits a tirar endavant. Davant, no? Quan se'ns diu, no, en aquest cas, per part del... No, a qualsevol preu. Nosaltres... No. Quin preu?
Pactant amb les CUP?
No. A la CUP l'única cosa que li estem demanant... A la CUP l'única cosa que li estem demanant és que deixi que es debatin els pressupostos on s'han de debatre, que és en el Parlament. D'acord? I, per tant, apel·lem a la seva generositat. I no pactant amb la CUP, pactant amb la CUP, pactant amb Ciutadans, pactant amb el PSC, amb tothom. Pactaríem amb tothom si això fes que hi hagués un debat correcte dels pressupostos on toca i poguéssim tirar endavant, pel qual, doncs, es van convocar també aquestes eleccions, no? Per acabar, abans i sovint se'ns diu, no?, les persones de Convergència, que si sou d'esquerres, que si sou de dretes. Escolteu, nosaltres el que som, el que volem és aglutinar totes aquelles polítiques, totes aquelles maneres de fer, totes aquelles solucions que donin resposta a les necessitats de les persones. I si això significa que ens hem de posar d'acord amb polítiques d'esquerres, ho farem. Si això és possible fent-ho amb alguna política de dretes, també ho farem. Per exemple, esquerres s'omple la boca de que esquerres, les esquerres, no dic Esquerra Republicana, no? Sovint, en molts fòrums, no?, on hi pots participar, s'està en contra de la col·laboració público-privada. Doncs nosaltres pensem que des de la col·laboració público-privada es pot fer una correcta prestació pública. Per tant, una mica és en aquest el sentit, no?, que nosaltres moltes vegades ens manifestem, no? I per acabar, jo crec que és molt encertada aquesta afirmació que heu fet alguns de vosaltres, de dir, esclar, un pressupost alternatiu. Encara que no estiguis a govern, tu pots presentar pressupostos i idees de pressupost alternatiu. El que és molt important és que no sigui només faré, no? I tu estàs dient que només faràs això i faré, i tantes polítiques socials. S'ha de tenir en compte quins recursos disponibles es tenen per poder-ho tirar endavant, perquè si no, és enganyar la gent.
PSC Esquerra, i tancarem el debat, si volen.
Efectivament, els socialistes sempre defensem un equilibri entre ingressos i despesa, no? La despesa ha de tenir un caire social, ha de subratllar el nou repartiment de la riquesa i ha de donar serveis públics. Nosaltres no pensem que la col·laboració pública o privada sigui millor per la ciutadania, perquè sempre s'ha de tenir, perquè la iniciativa privada, el primer objectiu que té són els beneficis econòmics i no el servei al ciutadà. El que pensem és, el que defensem és el servei públic completament, i el que sí donem suport és el creixement econòmic, perquè s'ha de tenir ingressos suficients per tota la despesa i per atendre a la població. I insisteixo en que els problemes d'avui és el que ens han de cridar, i que sembla que Convergència està atada de mans amb aquest somni que no el deixa treballar i col·laborar amb tots, no? El partit de govern, els partits que estan al govern ara es van presentar a l'última eleccions amb una aliança de Junts pel Sí, i jo crec que sí que efectivament junts treballem tots millor. Però junts en Catalunya, junts amb Espanya i junts amb Europa. I no només junts per un somni.
Esquerra, Iniciativa, que volia posar una cosa.
En primer lloc, dic que nosaltres no estem en contra de la col·laboració pública privada així en abstracte. El que sí que estem en contra és que hi hagi qui es lucri i obtingui beneficis a costa dels drets de la ciutadania, i de privatitzar i, per tant, convertir en una font de negoci la garantia d'aquests drets, com pot ser, per exemple, a nivell de la salut o l'educació. En això sí que hi estem en contra. No creiem que siguin un negoci, aquests drets, i, per tant, no és això en abstracte, la col·laboració pública privada, a priori no hi estem en contra. Pel que fa als pressupostos, evidentment, Sergio, jo hi estic molt d'acord, necessitem un canvi fiscal en aquest país, cal que ens hi posem i tot. Nosaltres ja l'estem fent, se'n diu hisenda pròpia, i aquests pressupostos contemplen els fonaments.
No,
creiem que és el canvi de debò, canvi dels sistemes de finançament, ja n'hem vist molts, i a més és que és igual el que diguin, perquè després tampoc els compleix el govern espanyol, del color que sigui. Per tant, és igual, nosaltres fem la nostra hisenda pròpia, que això sí que és garantir. I després, aquests pressupostos són uns pressupostos socials. Ho podrien ser més? Sí, per això estem fent la República Catalana. Perquè la República Catalana l'estem fent per garantir els drets de tothom, i és l'única manera i l'única via que tenim ara mateix. La República Catalana no és una altra cosa que això, que és aconseguir les eines per garantir que tothom en aquest país pugui viure millor del que viu. I per tant, ho defensarem. I crec que en això també ens posarem d'acord amb la CUP. Qualsevol que cregui que pot millorar els pressupostos, és que jo insisteixo, permetin el tràmit parlamentari, facin esmenes, les debatem, i si de debò, quan acaba el tràmit parlamentari, segueixen considerant que aquests pressupostos no són com els agradaria i socialment no responen al que voldríem, aleshores poden votar que no els pressupostos. Però ara no estem votant que no els pressupostos, estem votant si un Parlament democràtic debat de forma democràtica uns comptes. Estem debatent això, i s'està dient que no. Bueno, això és el que sorprèn, no estem votant els comptes.
Sergi, un moment. A mi em dona la sensació que estem fent un debat sobre dogma i no sobre polítiques, perquè, per exemple, no? El tema que comentava ara de la hisenda pròpia, de tal, a nosaltres en això ens hi trobareu. O sigui, nosaltres ens vam presentar a les eleccions dient això i defensant el procés català, el procés constituent català, i en això, a diferència del PSC o dels Ciutadans, nosaltres sí que podem donar suport a aquestes propostes. El problema és que nosaltres donem prioritat i donem èmfasi al debat social i a la importància d'això, i aquests pressupostos són els pressupostos dogmàtics. A mi, Carmela, quan dius això de que l'esquerra no defensa està en contra de la col·laboració público-privada, perdó, però és com això em sona a dogma neoliberal, i a mi em cabreja quan feu servir això precisament com a eufemisme. No, un moment, sí, no, però a mi em cabreja ideològicament quan feu servir la col·laboració público-privada com a eufemisme de privatització i com a eufemisme d'agafar el que és de tots i el que és públic per donar-ne un ús privat.
És que segurament això estaria bé que un dia féssim una tertúlia monogràfica per això, perquè jo crec que estaria bé que pogués posar sobre la taula tots els exemples.
Home, ahir, per exemple, la CUP deia que, ho dic perquè vaig a la roda de premsa, que els CAPs de Sant Cugat no els ha de gestionar Mutua de Terrassa ni el Centre Social Sanitari de la Floresta, que ha d'estar en mans estrictament públiques, i Ciutadans, que havia demanat el torn. Perdoni.
Doncs jo discrepo, eh?
Sí, no, però això no, endavant. Ho dic perquè ahir precisament va sortir.
Mirem, s'han de veure els resultats,
en aquest cas, diem-ne, i estic d'acord amb la Carmela, algun dia m'agradaria que poguessin fer un debat amb el que ha succeït o està a punt de succeir amb l'Hospital General de Catalunya, i m'agradaria que es posessin sobre la taula els costos de les derivacions d'unes instal·lacions que ja estan fetes i el que suposaria això, diguem-ne, posar-ho en marxa de nou totalment en un sistema totalment públic, i de vegades aquesta col·laboració público-privada pot funcionar i pot ser més rentable per la ciutadania, i això, diguem-ne, és un fet que jo crec que s'ha de demostrar. I si no, sisplau, veniu amb els números o us informeu nosaltres, i no és que vulgui posar la medalla, però vaja, és molt trist.
Posant, eh?
Vale, molt bé, doncs me la posaré. És molt trist que, per exemple, en el cas de Delphi tots hi estiguem d'acord, i en canvi, l'Hospital General de Catalunya, l'únic partit que ha anat a reunir-se amb els sindicats, precisament en comissions obreres, ha estat Ciutadans.
Perdó.
I vosaltres, bueno, no sé si el seu rebut a l'Ajuntament, perquè vaig passar un mail amb l'alcaldessa, etc. Quan nosaltres hi vam estar, en principi... No,
no es pot contrastar, eh?
Sí, bé. En tot cas, diguem-ne, em sembla una mica il·lògic que precisament amb els sindicats, comissions, que hi estem parlant de 200 acomiadaments, si hagueu donat totalment l'esquerra i l'esquena.
No, sense acomiadaments a l'Hospital General, no, tampoc no podem fer.
No, ja ho
estàs fent una mica de malaltia, eh, Sergi?
Ramon, quan són?
No ho sé, però no són 200.
Només pel fet
bàsicament,
de ser
bàsicament no s'ha fet cap acomiadament a l'Hospital General.
Només pel fet de ser treballadors de l'Hospital General de Catalunya ja no tenen cap dret, no? Però vosaltres...
Obrim, no, no, no és veritat.
Si l'obrim, jo m'hi poso.
És que estem mentint, eh?
Però si l'obrim, l'obrim. Aleshores, si obrim davant l'Hospital General...
Home, si volen parlar de l'Hospital General, queden 13 minuts. No sé si serà suficient per tractar...
No sé si tractava d'això, però llavors jo crec que el vam fer el ple, aquest
debat. L'Hospital General no s'ha aprovat cap ERE, ni s'ha fet cap expedient d'acomiadaments, ni estem en aquesta situació. Allà l'únic que s'ha fet és un servei públic que es donava allà, s'ha dit que no es farà. I això no vol dir que l'empresa... Si l'empresa que gestiona això vol despatxar aquests treballadors, és culpa de l'empresa, perquè en veritat té altres serveis privats i té altres allò que li donen molt més beneficis. Per tant, no, l'excusa per fer fora els treballadors perquè m'han tret el servei públic és una excusa.
Un dia en parlem amb més calma. És que voldria comentar amb vostès les xifres del Teatre Auditori, que ha tancat temporada amb 89.505.
Canvi radical de tema, eh?
Sí, xifra rècord per l'equipament municipal, gairebé 60.000 espectadors van assistir a les 102 funcions de la temporada estable, que té un índex d'ocupació cada espectacle del 85%, i aquestes dades, per arribar als 89.505, cal afegir més de 30.000 espectadors que han gaudit de la programació educativa que es fa en aquest equipament municipal. Els voldria demanar una valoració de les dades i de la funció que fa el Teatre Auditori a la ciutat, si consideren que s'adequa a les expectatives que té la ciutadania. Carmela Fortuny, els demano certa brevetat perquè queden pocs
molt breument, perquè ja en el seu moment vaig fer declaracions en aquest sentit. Són unes xifres rècord, quan compares amb d'altres anys, són unes xifres rècord, i felicitar en aquest cas doncs, tant a la ciutadania, no?, que pren interès, no?, per accedir doncs, en aquest equipament públic, i també a tot l'equip, no?, posar en relleu aquesta part escolar, no?, que és aquesta part d'accessibilitat, no?, de democratització que volem fer amb la cultura, que és que també arribi a les escoles, arribi a les famílies, i aquí les dades aquestes no les tindrem fins aquí un parell de mesos, però destacar també un increment notable amb el que és la propa cultura, que com sabeu doncs, és aquest preu més assequible doncs, perquè a persones que no es podien acostar mai no? doncs, al Teatre Auditori doncs, amb un preu reduït de 3 euros hi poden accedir també amb les activitats de la programació estable. Per tant, continuar a treballar fermament perquè aquestes dades doncs, també es vagin confirmant any rere any.
Ciutadans, un balanç d'aquesta temporada bé, i de la funció del teatre?
Quan les coses funcionen bé, doncs només cal felicitar les persones responsables, no? També aquí me'n recordo de qui fa la programació, per exemple, el Pep Tugues, felicitar-lo, i doncs ens hem de felicitar de que funcioni de forma correcta, és un referent, funciona, i la gent està encantada. Fins i tot vam fer una petita recomanació, que és que la pàgina web de l'Auditori passés a estar fos trilingüe, en lloc d'estar en català només estigués en anglès i en castellà, i en comissió al final la Carmela va dir que mai, o que si no, si no hi haurien diners, i al final crec que s'ho han repensat i ens va, em sembla que al setembre estarà finalment serà trilingüe, jo crec que és més accessible per a tothom, i a més tenint en compte que a Sant Cugat tenim un gran percentatge de ciutadans que són anglesos, ciutadans, etcètera, que també l'anglès, si volem catapultar la imatge de la ciutat, el fet de tenir la pàgina web en anglès també és important.
Avui el senyor Google fa meravella sense pressupost.
Doncs mira, això amb el tema del Google, si poseu la pàgina trilingüe, no sé, imagino que Booking llavors, o aquest tipus de pàgines també s'equivoquen, no?
Booking quan, està en català
quan els Booking, no, això és el que hauria de ser.
Digues.
Bueno, Booking està en català i les webs dels ministeris espanyols no, mira, són coses.
Bueno, doncs coses que haurien d'estar, no?
O una altra cosa.
Totalment d'acord, Eric.
TripAdvisor prohibeix els comentaris en català. És a dir, tu escrius un comentari en català i no et permet escriure en aquesta llengua perquè, vaja, no sé què els hi deu haver donat.
Felicitar el Teatre Auditori i a tot l'equip que ho fa possible. Realment és un equipament de ciutat, un equipament d'èxit i n'estem molt contents. Segur que ara amb la pàgina web en castellà i en anglès doncs es multiplicaran moltíssim els espectadors i suposarà el gran llançament del Teatre Auditori, perquè és allò que ha impedit fos un equipament d'èxit.
No és la finalitat.
Segur per fer-ho accessible. Amb la línia del que va passar l'altre ple i el bilingüisme i la necessitat d'això, no? No, dit això,
vols que hi sigui o no vols que hi sigui?
Realment ho trobo irrellevant. Crec que el català és una llengua
el ministeri ho trobes lògic. Jo trobo lògic que el ministeri siguin totes les llengües oficials.
D'acord, a Madrid espero que voteu igual, ho comprovarem molt aviat. Acabo la valoració.
Sí, parlem del Teatre Auditori.
Acabo la valoració del Teatre Auditori. Dic, molt content, sí que és cert que s'està millorant l'accessibilitat de certs col·lectius i de certes persones de la ciutat, però nosaltres sí que, un cop felicitat i un cop dit que és un equipament d'èxit, sí que creiem que cal continuar treballant, i és molt important fer-ho, perquè estem segurs que hi ha sectors de la ciutat que viuen totalment d'esquenes a l'auditori, i no perquè ho vulguin, sinó perquè no poden. Perquè no poden, o bé perquè no coneixen realment aquests preus més bonificats, o bé directament perquè ara mateix no s'ho poden permetre. I per tant el que cal és que aquest equipament doncs, sigui, ara ja és un equipament de ciutat, doncs ho sigui més encara, i garantir doncs, que tota la ciutadania de debò hi pugui accedir, i crec que cal treballar per això encara.
Iniciativa al PSC i
jo, farem... En la línia del que deia l'Eric, d'una banda sumar-me a les bones vibracions i a les felicitacions, no? Tant a la programació com a l'equip, com a l'èxit que hi ha hagut en aquesta temporada, i de l'altra doncs això, no? Recordar que evidentment que ha de ser un equipament inclusiu per tothom i que a més a més no ha de ser l'única aposta, no? Jo crec que això l'equip de govern també ho té clar i també hi treballa en aquesta línia, de que hi ha d'haver altres eines d'acostament de la cultura a la ciutadania. No només doncs, la sala gran, sinó doncs, que també hem de pensar en això, amb la sala B, amb la ciutat,
amb la Unió,
amb altres ofertes doncs, que també han de ser d'èxit i que també han de ser un referent de la cultura de la nostra ciutat.
PSC?
Nosaltres ens afegim a les felicitacions perquè és evident que el Teatre Auditori és un èxit contundent, no? És gairebé impossible trobar entrades i gairebé tots els espectacles estan sempre plens. I per tant serà el que sí que ens afegim és a la proposta de que la programació del Teatre Auditori arribi a tothom, perquè hi ha molta gent que encara que se comunica força bé no se n'adona. El problema és que si hi ha molta més gent interessada no hi cabran, perquè ja està ple. Aleshores, també és veritat que molta part del pressupost de cultura de l'Ajuntament es dedica a una sala gran i que seria molt interessant diversificar més les opcions. Molt més enllà també de l'oferta...
També podríem fer un monogràfic d'això, eh? Sí, perquè se'n fan moltes, no? De coses.
Sí. Molt més enllà de l'oferta...
Ja en porto dos, Perdó.
Se subratlla molt la cultura tradicional, de caire tradicional, i jo crec que des de l'Ajuntament s'hauria de donar suport, que ja es fa, però potser més...
Segur que podem millorar.
A la creativitat dels ciutadans de Sant Cugat.
Per cert, d'aquests 60.000 espectadors que han assistit a les funcions, deixo banda el tema educatiu, sabem quin és el percentatge de santcugatencs que van al Teatre Auditori i quanta gent ve de fora? Ho dic perquè era una dada que ahir...
La podem demanar, ara no la tinc.
Curiositat, per veure quina capacitat d'atracció té el Teatre Auditori respecte a altres ciutats.
Majoritàriament són santcugatencs i santcugatenques, però sí que hi ha gent de fora, eh? Som un centre de referència.
Cal reconèixer que el Teatre Auditori, per això que deia, no? També, de que cal apostar per altres coses, no només el teatre. El teatre és la sala gran, és el pol d'atracció, és el que genera que vingui gent de fora també a veure segons quins espectacles, perquè al final estàs oferint uns espectacles que potser no ofereixen,
per exemple el Don Quixote de l'altre dia,
que no ofereixen
de
la ciutat llança. Del voltant
o la Susan Vega,
o que no, és a dir, estàs fent de punta de llança, llavors és normal que generis una atracció de
el
fora
de que la programació sigui,
per això és important apostar per la resta
tan ambiciosa, fa que Sant Cugat sigui un atractiu, tingui un atractiu més i que molta gent vingui de fora també. Jo crec que també a Sant Cugat deberíem apostar més per ser un pol d'atractiu turístic, per tot el comerç local. Seria molt interessant que molta gent de fora vingui a Sant Cugat a gaudir del nostre poble.
Algun comentari més?
No, jo fil això de... Sí que tenim peticions d'entitats santcugatenques, que també és la nostra raó de ser, no? Donar resposta als santcugatencs i les santcugatenques, al seu talent i la seva creativitat, no? És evident que amb la sala gran del Teatre Auditori no podem donar resposta, doncs, a aquestes activitats de format mitjà, eh? O sigui, d'alta qualitat, però de format mitjà, no? La unió donarà oxigen, no és la resposta definitiva. La resposta definitiva seria la sala B, eh? En aquest sentit, bé, anem fent passes, la Unió donarà oxigen, serà una sala polivalent, doncs, molt potent en aquest sentit i que podrà donar resposta, però no hem de llançar la tovallola i hem de continuar treballant la sala B. Però les coses també s'han de dir pel seu nom, eh? Vull dir, les coses s'han de fer amb el, no?, amb els terminis que toca, amb el pressupost que toca, tot no ho podem fer al 100% i, per tant, hem de marcar prioritats i, en aquest sentit, és una possibilitat, però no és immediata.
Algun comentari més, ciutadans,
sí,
i marxarem?
Sí, elevant una mica la perspectiva, cal dir que, sobretot el ciutadà que ens pugui estar escoltant, que la llàstima és que pel tema de les expropiacions, etcètera, hi ha algunes decisions que ha pres el govern fa uns anys, la capacitat d'inversora de la ciutat pràcticament és mínima. Jo crec que en aquest mandat potser veurem la, no sé si la biblioteca central o la coberta de la piscina del parc central, i molt poqueta cosa més, no crec. Per exemple, es va demanar
no,
faltaran a tu, sisplau, Carmela, estaria bé que anessis també a la Comissió d'Economia. Llavors jo crec que la capacitat d'inversora és molt baixa.
Tenim junta de govern cada setmana on parlem,
sí,
puntualment tots els temes.
Doncs,
llavors, ara ja parlo com a alcalde, no com a conseller.
No, doncs el que em dius llavors és totalment contradictori al que es diu, diguem-ne...
Et van presentar a la comissió informativa
el
pla funcional de la Biblioteca Central
Carles
Urbana.
Carles
Lugaroles, i tu hi eres,
no,
crec que hi eres.
I he dit que segurament és l'únic que veurem, però molt poc...
Taula de concertació, no recordo ara, perquè...
I la sala polivalent que es va dir, doncs al final jo crec que tampoc la veurem. No vull enganyar a ningú.
Tindrem més temps
en debat el pla d'equipament.
Per debatre... Tot i que les tertúlies, atenció, tornaran el dia 27 d'aquest mes, perquè divendres comença la campanya, venen eleccions, venen entrevistes, ve un debat, i les tertúlies que fem aquests dimecres, doncs, les deixem per després. Moltíssimes gràcies a Carmela Fortuny, a Sergio Blázquez, Eric Gómez, Pablo Beceiro i Ramon Gutiérrez, i ens veiem d'aquí 3 setmanes. Que vagi bé, molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies als oients. Gràcies.
Gràcies.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you.
El gall del monestir.